Cuida't, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvinguts i benvingudes a un nou episodi de l'Empodcat, el que fa 30 de la tercera temporada. En aquest episodi, en Xavi, un dels dos còmplices que perpetrem aquest podcast. Hola, Xavi, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
En Xavi és metge a l'Hospital de Figueres i a la base Cent del Territori i té un blog que és l'Urgem.cat. Oi, Xavi?
Ah, exacte, urgem.cat, sí. I també el Twitter o el X, pues, urgem.cat. Allà, quan tenim temps, anem publicant alguna cosa que ens pot semblar interessant, almenys per mi mateix, i intentem que també sigui interessant per la resta de la gent que ens dediquem a les urgències i emergències mèdiques.
I l'altre còmplice sóc jo mateix, l'Albert Oms, un infermer d'urgències i emergències, treballant a l'Hospital de Cerdanya, al Pirineu Català, a la base Cent del Territori també, i també tinc un blog amb un nom molt senzill, hermetpirineus.cat. Es podia fer més llarg, però per què?
Molt bé.
Bé, en l'episodi d'avui en Xavi ens vol parlar dels destacats d'un curs de suport vital avançat pediàtric que va fer.
Uh-huh.
Curs de suport vital avançat pediàtric seguint les guies del European Resuscitation Council de 2021.
Del 2021, sí.
Mira, just quan publiquem això ja farà pràcticament un mes que hauran celebrat el congrés aquí a Barcelona. Em sembla que ho vam comentar en l'episodi anterior, que dèiem quan ho publiquem ja haurà passat. No, el van començar a fer uns quants dies després. A veure si algú hi ha anat en aquest congrés i ens vol explicar les novetats. Escolta'm, encantats de sentir-lo, que segur que van dir coses molt interessants.
Sí, sí. I no sé, almenys no sé si van parlar d'alguna cosa de pediatria o...
Home, segur, segur. I mira, ves que no hi hagués una línia de suport vital avançat o bàsic de suport vital pediàtric. A més d'això, com sempre, tindrem les seccions habituals, el menys és més, l'urgent mots i les recomanacions. Doncs va, no ens allarguem més. Vinga, Xavi, comences a explicar què és el que és interessant d'aquest curs que vas fer.
La meva intenció no era, lògicament, fer un resum de tot el curs de suport vital avançat pediàtric, perquè ja d'entrada només el manual que ens hem d'estudiar prèviament, no? El mes previ a fer la presencial, ja tenim un manual que són 300 pàgines, i és molt complet i...
300 pàgines d'un llibre de text? Mare de Déu senyor.
Sí, sí, sí. 295 pàgines té això. I a més, té l'afegit, almenys no sé altres llocs, però aquí, clar, te connectes amb una pàgina, amb un Moodle, i el text te l'has d'anar llegint en el Moodle, perquè si no, no et compta com a temps dedicat a la formació... que s'ha d'acreditar, i vas responent preguntes i tal, i o sigui, tot això que t'has llegit, tota la teoria te l'has de llegir a la pantalla de l'ordenador. A part tens el manual per anar subratllant o per, no sé, amb el qual és una miqueta farragós. I després venen els dos dies de formació pràctica. Aleshores, a mi em va semblar interessant, clar, per la gent que no ha fet el curs o que ja fa anys que l'ha fet i tal, doncs, de les coses que a mi personalment me van semblar més interessants o detalls que crec que són importants de recordar, doncs fer-ne un llistat i recordar-los, no? Per tant, ara no vinc a fer un repàs del suport vital avançat pediàtric, sinó a posar uns titulars sobre algunes recomanacions, conceptes, titulars del curs aquest, perquè crec que és interessant repassar-los i pot ser útil. Aleshores, jo vaig explicant els diferents apartats i jo penso que en 20 minutets així ho tindrem fet. Si hi ha alguna cosa, m'interrompeixes, Albert, i puc puntualitzar alguna cosa, tot i que evidentment, jo no sóc instructor, sóc un simple usuari dels cursos, vale? Per tant, potser hi ha coses que no te sé contestar, però bueno.
Molt bé.
El primer que te fan èmfasi és amb el triangle d'avaluació pediàtrica, que això ja ho sabem tots. Explicaré coses que ja sabem i que, no sé, que es donen per sabudes, però bueno, no està de més recordar-ho. El tema del TAP, el triangle d'avaluació pediàtrica, que ens serveix per diverses coses, entre elles identificar quin òrgan o quin sistema està fallant. Vale? I això ens ajudarà molt després de fer el triangle, quan comencem a fer l'XABCDE, doncs si ja sabem per on està patint el nen, no? Si és un tema més a nivell sistema nerviós central, respiratori o circulatori, doncs a l'hora de fer l'ABCDE també ens ajuda a centrar-nos en aquest moment. Ens ajuda a identificar també el grau d'urgència. És a dir, no és el mateix que tingui un costat del triangle que en tingui dos. Pot estar doncs, una cosa, un problema respiratori compensat o descompensat. Per tant, ens ajuda a identificar el nen que està estable o inestable. I és una eina també que ens ajuda a comunicar-nos amb l'equip. Si tu veus com està el nen a través pensant en el triangle, doncs és més fàcil a l'hora de comunicar amb la resta de l'equip què està passant. Doncs si ho fem amb l'ajuda del triangle, doncs tothom anirem pel mateix camí i tothom anirem enfocats cap a un mateix objectiu. Per tant, té una utilitat de comunicació. Resumint, el triangle té tres costats, no? Un costat és l'aspecte del nen, en el qual ens avalora el sistema nerviós central. Per tant, l'aspecte, el comportament, el to i la interacció del nen, això ja te diu com està a nivell del sistema nerviós central. Si està alterat aquest, i només està alterat aquest costat, doncs és un nen que té una disfunció cerebral. Si està alterat al costat de la respiració, per tant, és un nen que ja el veuràs que respira ràpid, que té tiratge, que pot sentir algun so, no? Pot sentir, no sé, unes sibilàncies, pot sentir un estridor, o veus el nen amb una cianosi central, doncs això t'està dient que hi ha un destret respiratori. I si està afectat al nivell circulatori, doncs miraràs sobretot el color de la pell, d'acord? El triangle es fa en 10 segons, és el primer contacte que tens amb el nen, gairebé no cal tocar-lo i només per la inspecció visual. Quan tens un costat, per exemple, l'afectat respiratori, si només tens el respiratori afectat però no tens ni el circulatori ni l'aspecte tocat, vol dir que tens un destret respiratori. Quan ja se li suma en aquest una afectació del sistema nerviós central, te recomanen o te diuen que ja no pensis en un destret respiratori, sinó que ja pensis en una insuficiència respiratòria aguda. I igualment amb el circulatori. Si només tens el circulatori tocat, pensa que és un xoc compensat. Si ja tens que això afecta al sistema nerviós central i per tant ja tens dos costats tocats, ja no tens un xoc compensat, sinó que tens un xoc descompensat. Ja tindràs el nen doncs, amb alteració, amb una hipotensió arterial i amb una alteració del nivell de consciència. Per tant, si recordem per què serveix el triangle d'avaluació pediàtrica, penso que en farem més ús i en farem un ús més apropiat.
És molt interessant aquesta eina. Eh? Jo a vegades la trobo a faltar pels adults perquè visualment el que passa és que, clar, té la pega que el que has de veure necessites haver-ho vist abans. No? És el ser subjectiu. Aquí té la pega aquesta. És que si no has vist mai o si has vist pocs nens, et costarà molt fer un triangle d'avaluació pediàtrica ben fet perquè, clar, els tiratges que dius tu mateix, hòstia, n'hi ha molts de tiratges, eh? Llavors...
Sí. Però bueno, jo penso que si sabem que existeix això i que funciona i que té serveix per diverses coses, si l'utilitzes o n'ets conscient sistemàticament quan veus un nen de dedicar els 10 primers segons a mirar-te aquests tres aspectes del nen, clar, si en veus un nen a l'any no arribaràs mai enlloc, però si de tant en tant en veus, sí que quan vegis un nen que respira ràpid te cridarà l'atenció, perquè tu una persona quan respira normalment no, la seva respiració no t'ha de cridar l'atenció si no té un compromís respiratori. Si et dones compte que respires, que alguna cosa passa.
I de fet, com menys cascat estigui la criatura, més aviat l'has de fer, perquè en el moment que t'acostis, si té aquella edat tonta entre l'any i els 3, que són rebels com una mala cosa, lo que no, com el toquis ja s'ha acabat respirar a poc a poc i s'ha acabat d'estar tranquil, eh?
Sí. Exacte. T'has de mantenir una mica o mirar-lo des de costat que no et vegi, no? Aleshores, després del triangle hem de fer una exploració centrada en o per ordre sistemàtica per prioritats, és a dir, hem de fer l'XABCDE. De fet, el triangle jo també el veuria fàcil d'aplicar amb el pacient adult. Vull dir, no sé, no està validat per fer una avaluació inicial de la pacient adult, però bueno... Quan veus un pacient adult també fas una inspecció general, també te mires com respira, com està a nivell cardiocirculatori, com està a nivell d'interacció amb el medi. Per tant, es pot fer servir. I l'XABCDE, que és el mateix que amb els adults, és a dir, una exploració sistemàtica amb l'objectiu d'identificar lesions amb risc imminent de mort. I crec que eren les mateixes patologies que pots intentar identificar amb un nen, per exemple, traumàtic, doncs és el mateix. Sí que, per exemple, en el... No sé ara amb l'adult si ho recomanen, però per exemple a nivell circulatori, quan fas la C, hi ha l'acrònim o la regla mnemotècnica de les 5 P's, que és mirar com està de perfusió perifèrica, com està de pols perifèric i central, com està la freqüència del pols, és a dir, la freqüència cardíaca, després la pressió arterial mitja i després la precàrrega, que això la precàrrega és el que sempre ens oblidem de com està a nivell cardiocirculatori i és senzillament mirar la ingurgitació jugular i hepatomegàlia.
He sentit pressió arterial mitja.
Mitjana?
No, pressió arterial mitja, m'agrada. N'hem parlat de la pressió arterial mitja, no recordo l'episodi, però n'hem parlat.
Sí, n'hem parlat extensament en un episodi, n'hem parlat, d'això. Però sí, sí, són les 5 P's, perquè quan valoris la C de cardiocirculatori, doncs no t'oblidis, i sobretot no t'oblidis de la precàrrega. La resta és el mateix. Una altra cosa que sí que em va cridar l'atenció, i penso que és una cosa que has de portar a la butxaca o en algun lloc fàcilment accessible, és un quadre on te reflexen els signes vitals normals del nen per edat. Perquè a mi em passava, en les simulacions i tal, te diuen un nen d'un any, no sé què, amb una tensió sistòlica de 80. I per mi això, inconscientment, està hipotens. Però, clar, depèn de l'edat. Amb un nen d'un any, doncs no. El percentil 50 de la tensió arterial sistòlica és 95, però pot ser normal fins a 70, 70 i pico. Per tant, per valorar un nen que pugui estar crític, busca't una taula amb la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, tensió arterial sistòlica i pressió arterial mitjana a la butxaca, perquè no és el mateix un nen d'un mes, d'un any, de dos mesos, cinc anys o deu anys. I te pot portar a errors importants, eh?
Amb això, la cinta aquesta de Breslow, aquestes cintes que les tens al costat del nano, que és una cinta manomètrica, està mesurada, llavors t'estima un pes i et dona dosis, amb aquestes pot ser que estigui... Ai, és que em sembla que la que tinc a l'hospital i que hem agafat també per l'ambulància, em sembla que allà hi ha una taula.
És possible, perquè també crec que també hi ha temes de medicació, de dosis de medicació... I...
Sí, sí, correcte, és per no haver de fer comptes, és per tenir-ho apuntat i no haver de comptar. Em sona que allà també hi ha una taula d'aquestes que comentes, eh?
Cadascú que utilitzi el sistema que li sembli més còmode, però si no estàs acostumat i no veus nens cada dia i no és la teva feina habitual a tractar nens que puguin estar greus, tingues a mà... un lloc per consultar les constants vitals dels nens, perquè pots equivocar-te i tindre errors importants.
Sí, sí, si les coses van mal dades no et refiris de la memòria.
Exacte, la memòria et fallarà segur. Què més? Alguna patologia concreta, per exemple, de la hipoglicèmia, a diferència amb els adults que fem servir el sorogluxat al 50%, clar, això és molt irritant per les venes, aquí te recomanen lògicament el sorogluxat al 10%, que l'osi és molt fàcil, són 3 mil·lilitres per quilo. Quan tinguis un nen hipoglicèmic, 3 mil·lilitres per quilo del sorogluxat al 10%. Recordant això, ja en tens prou. Després, al final de tot, parlarem d'alguna cosa de reanimació cardiopulmonar. Ara us explico quatre coses d'algunes patologies concretes. Per exemple, de l'estat epilèptic, sobretot recordar les dues dosis inicials de benzodiazepines, la que vulguis i per la via que vulguis, bàsicament el midazolam o el diazepam, però que la primera dosi l'has de posar als 5 minuts, i la segona dosi, si el nen continua convulsionant, als 10 minuts. Recordar sempre fer les dues dosis. I els medicaments de segona línia en l'estat epilèptic, que són els fàrmacs antiepilèptics, en tenim dos, que es comencen a posar als 15 minuts. I són el levetiracepam i el valproat, el valproat sòdic. I les dosis sí que poden variar una miqueta, depèn d'on t'ho miris, però almenys aquí nosaltres ens recomanaven els 40 mil·lígrams per quilo. Tant el levetiracetam com el valproat, 40, els dos igual, 40 mil·lígrams per quilo.
Caram, dos medicaments amb la mateixa dosi, això gairebé és sorprenent.
Sí, és curiós, però bueno, mira, ens va bé.
I això que deies dels 5, 10 i 15 minuts de rellotge, perquè t'asseguro que 5 minuts convulsionant algú, caga, eh?
Sí, 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 no, clar.
Són 5 més 5 més 5, o sigui, 15 minuts convulsionant i només fer 3, saps? I només fer una cosa cada 5 minuts t'has d'aguantar, eh?
Sí, sí, pensa al principi, no? Si, mentre fas la monitorització, poses l'oxigen, mires la glicèmia i, no sé, això ja han passat 5 minuts, doncs ja li poses, o tens la via, no? O tens la intraòssia o via venosa o rectal o bucal o el que sigui, prepares la medicació.
Sí, sí, els primers 5 ho entenc, eh? Els segons 5 ja es poden fer molt llargs, eh? I els tercers, hòstia, aguantar-te les ganes de fotre-li la guepra després de que li hagis fotut, faci 2 minuts que li has posat el...
Sí, sí, no, que es pugui fer llarg, sí. Això...
Saps? Costa, eh? Aquests 5 minutets més costen... Bueno, els has d'agafar de rellotges.
Pues la primera dosis de benzos és els 5 minuts, la segona els 10, el primer fàrmac antiepilèptic és els 15 minuts, i si això no funciona, els 25 minuts... has de posar la segona dosi de fàrmac antiepilèptic d'un fàrmac que no hagis posat. Per tant, si primer has posat el levetiracetam, doncs als 25 minuts posaràs el valproat. Vale? I, o al revés, si primer has posat el valproat, després posaràs el quepra. I esperant que amb això ja en tinguis prou, perquè si no, als 30 minuts ja has de començar a pensar-te en fer una sedació més profunda i intubar el nen i anar cap a l'hospital que sigui més resolutiu. Què més? Del tema de la intraòssia, recordar, doncs, que depèn de l'edat. Nens petits, menys de 6 anys, recomanen més la zona del tibial proximal, la zona medial, no?, de la tuberositat de la tíbia, a menys de 6 anys. Els nens de més de 6 anys, tibial distal, no?, 2-3 centímetres per sobre del maleol intern. I després, en adolescents, ja pots anar al cap humeral. I recordar que després d'administrar tots els fàrmacs per via intraòssia, doncs administrar 5 o 10 mil·litres de suero salí fisiològic, per exemple.
Sí, per arrossegar.
Exacte. Això amb els nens inconscients, amb els conscients, recordar, igual que els adults, que abans de començar a infondre molts volums, doncs s'ha de posar una mica de lidocaïna per fer una mica d'anestèsia de la zona, perquè si no fa molt dolor. Que em sembla que això ja ho havíem dit també en algun dia, en algun episodi de l'Empodcat, eh?
I em sembla que ho tornarem a dir, perquè de la intraòssia n'hem de parlar.
En parlarem. Parlem d'un moment de l'anafilaxi, que també n'hem parlat. A l'anafilaxi fem servir l'adrenalina sense dissoldre, vale? L'adrenalina pura, que és la concentració 1.000, i la dosi és 0,01 mil·litres per quilo. Val? Si només recordes això, 0,01 mil·litres per quilo, d'adrenalina pura intramuscular. Què més? Del xoc hipovolèmic. No estan tan capficats de si solucions balancejades o no, però bueno, tampoc és que li donguin especialment rellevància si la solució, un cristal·loide que li poses, és si és balancejat o no. Però sí que el que és important és doncs començar fent embolades de 10 mil·litres per quilo i anar repetint fins a 40-60 mil·litres per quilo durant la primera hora. Val? Això amb un nen doncs que el veus tu que està hipovolèmic, sigui perquè és un gran cremat, per pèrdues gastrointestinals o perquè és una cetoacidosi diabètica, per exemple, doncs en això, començant en embolades de 10 mil·litres per quilo, doncs repetides doncs 4, 5, 6 vegades fins que sigui necessari almenys durant la primera hora. Que amb això no n'hi ha prou? La noradrenalina. Amb l'objectiu de mantenir la pressió arterial mitjana en el percentil 50 per la seva edat.
I quant de temps entre embolada i embolada decidir si necessites més o no?
Pensa que això t'ho recomanen que ho facis a la primera hora. Per tant, tu mateix, a la primera hora això li pots repetir fins a 4 o 6 vegades. Cada 20 minuts o cada 15 minuts, 10 mil·litres per quilo. Clar, tens el nen allò amb un xoc hipovolèmic. No li posaràs tot de cop, però jo veig que és anar revalorant, no? Poses 10 mil·litres per quilo, mira si ja el tens bé de pressió, que encara no el tens bé de pressió, pues 10 mil·litres més per quilo.
Això t'obliga a tenir una via intravenosa digna o, si no, cap a la intraòssia, perquè si ara estic comptant, si mentalment em surt que menys d'un 20 g, infondre 300 o 400 centímetres en 5-10 minuts, hòstia, menys d'un 20 no crec que puguis, eh?
O tindre dues vies, no?
O dues vies, clar, sí.
Què més? De similar amb això hi ha el xoc hemorràgic. Te recomanen, si hi ha alguna cosa que et pot ajudar de proves complementàries, sobretot el dèficit de base i el lactat, que això t'ajuda molt a estimar la gravetat. Més que no pas, no, com està d'hematocrit o hemoglobina inicial, el dèficit de base i el lactat te poden ajudar. Cristal·loides. La sueroteràpia, limitar-ho amb el xoc hemorràgic a 20 mil·litres per quilo. Si amb això no en tens prou, doncs ja començar precoçment els hemoderivats. Sang, plasma, plaquetes, i pensar en tancar l'aixeta, depèn on estiguis, per alertar a cirurgia que tens un nen amb un xoc hemorràgic i que, depèn del que sigui, que es preparin per entrar a quiròfan. Important això, eh? Limitar, així com el xoc hipovolèmic per una cetoacidosi o per una deshidratació pots anar augmentant fins a 40-60 mil·litres per quilo, doncs amb el xoc hemorràgic 20 mil·litres per quilo. I concentrat d'hematies, plasma i plaquetes, i cirurgia. Es permet el tema de la hipotensió permissiva, mantenir-lo, per exemple, en el percentil 5 per la seva edat, o sigui, una pressió arterial mitjana que estigui en el percentil 5 per la seva edat. Aquí tens la teva taula per edats i tu mires. Això sempre i quan vegis que el xoc hemorràgic que té no està associat amb un TC. Vale? Si el nen té un traumatisme cranioencefàlic, doncs la hipotensió permissiva pot ser més perjudicial.
Això és igual que en els adults, veig.
És igual que en els adults, sí. I el mateix amb l'àcid tranexàmic. Si tens una hemorràgia massiva, una hemorràgia exsanguinant, doncs posar l'àcid tranexàmic igual. Què més? Amb el tema del traumatisme cranioencefàlic que parlàvem ara, el nen que té clínica d'augment de la pressió intracranial i que té una herniació imminent, és a dir, que està hipertens, bradicàrdic, amb una respiració irregular i lògicament que té una alteració de les pupil·les, doncs has de pensar que té una, que té la pressió intracerebral augmentada i que s'està començant a herniar. Doncs aquí te recomanen el suero salí hipertònic al 3%. Dosis que te recomanen entre 2 i 5 mil·lilitres per quilo d'aquest hipertònic.
Deixa'm fer un incís d'això del suero salí hipertònic, perquè en el seu moment vaig tenir els meus merders mentals de decidir quan era un 3% i com preparar-lo i això. Al final de comptes, mira, és una recomanació fora de la recomanació. Hi ha un lloc web que és rcc.no-sé-què, que tenen una calculadora que tu li dius quin percentatge vols i quin volum. I et diu, fes això amb això.
M'ho has tret de la boca, Albert, perquè quan estava preparant el resum vaig dir, això ha de ser més fàcil. I exacte, vaig trobar aquests del rcc.eu i és tal com te dius tu. Li dius la concentració que vols i el volum i ell te diu quan clorur sòdic al 20% has de barrejar amb fisiològic i ja està, en un segon ho tens perfectament. Nosaltres ens en van recomanar dos, que és per exemple agafar 10 mil·lilitres del clorur sòdic al 20% i barrejar-los amb 90 de fisiològic. L'altra opció, que és de més volum, si el nen és més gran, pesa més quilos, doncs és agafar 30 mil·lilitres del clorur sòdic al 20% i barrejar-los amb 220 mil·lilitres de suero fisiològic normal, al 0,9%. I si no t'agraden aquestes dues, doncs això que diu l'Albert, te'n vas al rcc.eu i ho trobaràs fantàsticament ben allà. Recordar que en aquests TCs mesures de neuroprotecció, intentant mantenir-lo amb la pressió arterial mitjana en el percentil 50, amb cristal·loides i amb vasopressors si són necessaris, mantenir saturacions al tot nen crític entre 94 i 98 de saturació, pressió de CO2 entre 35 i 45, i inicialment no et serveix el que et digui el capnògraf, que inicialment has de fer-ho a nivell venós, i després veure si hi ha una equivalència entre el que et diu la sang, l'analítica de la sang, amb el que tu veus en el capnògraf, pseudoanalgesià, normotèrmia, mantenir el cap, no?, i el tronc a 30 graus, excepte si hi ha hipotensió, normoglicèmia, mantenir el sodi, magnesi, potassi, tot això, els electròlits a ratlla i el tema de les convulsions. No està demostrat que fer una prevenció en el TC de les convulsions serveixi de res, però sí que si apareixen, lògicament, tractar-les. Per tant, el nen amb TC, igual que amb l'adult, han d'estar normo-normo de tot. Després, del tema del calibre del tub endotraqueal, també és... Te pot ajudar la cinta aquesta de Breslow, crec que es diu...
Sí, sí. Bueno, n'hi ha diverses, però la que tenim nosaltres és la cinta de Breslow.
Segurament allà també t'ho posa, però bueno, si no, hi ha altres eines, però és important tindre una eina de fàcil accés i que sàpigues quina és per seleccionar quin tub endotraqueal li farà servir al nen. Amb el que ens van dir, vaig fer un quadre i és en el nen de menys d'un quilo, que serà un nen, no?, un recent nascut de menys de 28 setmanes de gestació, necessitaràs un tub del 2,5. Entre 1 quilo i 2, que normalment correspon a 28-34 setmanes de gestació, necessitaràs un tub del 3. Entre 2 quilos i 3, que ja seria 34-38 setmanes de gestació, un tub del 3,5. I després hi ha normal, doncs, un nen que et neixi a 3 quilos, més de 3 quilos, doncs hi ha 3,5-4 el número del tub, que així ens anirem aproximadament fins a l'any, un tub del 3,5, a partir d'un any, entre un any i dos, ja serà un 4, i després a partir dels 2 anys te recomanen una formuleta, que és l'edat dividit entre 4, i el resultat d'això li sumes 4. I amb això, amb els nens de més de 2 anys, doncs tindràs el tub aproximadament que li has de posar. Vale? Aquesta formuleta està bé recordar-la. I després una altra formuleta, que no és cap formuleta, és una simple multiplicació, és el tub que li poses l'has d'entrar fins a una certa profunditat per no anar-te'n a la bronqui dret o per no sortir-te de la tràquea, que és el número del tub que li hagis posat multiplicat per 3. Aquest és el número que li has de posar a la profunditat llegit en la comissura vocal, sabràs fins a quan has d'introduir el tub seleccionat. Vale? És el número del tub multiplicat per 3. Què més? Després el nen que ja tens intubat, no?, i de cop i volta comença a pitar el respirador, el monitor, tot, alguna cosa passa, ens van recomanar la regla pneumotècnica, que és el DOPES, que en anglès deu significar alguna cosa. Si recordes aquest acrònim, que és DOPES, sabràs el que hauràs de fer quan un nen que està intubat i l'estàs ventilant comença a fallar tot. La D és de desplaçament del tub, és a dir, s'ha extubat de forma accidental o el tub el tens en el bronqui dret perquè en els desplaçaments, les transferències, algú has tocat i el tub s'ha extubat o l'has introduït excessivament. Vale? La D. La O és de la d'obstrucció del tub. Del tub o de les tubuladures, hi ha alguna cosa, no sé, per sang, per mucositat, o perquè l'estàs trepitjant o el que sigui, però hi ha una obstrucció del tub. La P és de pneumotòrax o altres alteracions que provoquen un augment de les pressions, un broncoespasme, un edema, una hipertensió pulmonar. La més lògica i la més habitual, pensant que t'hagis passat amb els volums o les pressions i ara, de cop i volta, el nen tingui un pneumotòrax. La E és de l'equip, revisar l'equip, des d'on ve la bomba d'oxigen, les tubuladures, les connexions, el ventilador, alguna cosa de l'equipament està fallant.
Que no s'hagi desconnectat.
Que no s'hagi desconnectat exacte d'algun lloc. I la S és de l'estómac. Ja sé que comença per E, però pues, l'estómac. Que potser pues, el prèviament haver fet de ventilar amb el respirador manual o amb U, que hagis introduït més aire dins l'estómac i allà ja s'hagi creat una pressió important i ara t'estigui perjudicant a la respiració del nen. Per tant, el DOPES és el que, la regla mnemotècnica perquè no se't passi cap causa important de descompensació d'un nen que està intubat o que tens ventilant. De RCP bàsica, penso que ja ho sabem tot, no? Bueno, ja ho sabem tot, no canvia res especialment.
Deixa'm fer un incís aquí, perquè sí que no canvia res, però sí que canvien coses respecte a la de l'adult.
Sí, digues.
I això, els que toquem nens massa poc sovint, això a vegades ens trenca el cervell. Eh? Bueno, una cosa bona que he llegit aquí amb les guies és una noteta que diu: si sembla un adult, tracta'l com un adult. Això m'ha agradat. És a dir, si té 12 anys, però és un d'aquests nanos de 12 anys que fot 1,70 m, doncs el tractes com a adult i endavant, no? Però aquí, de l'algoritme aquest, hi ha la diferència que, com que els nens es paren més habitualment per problemes respiratoris que per problemes cardíacs, hi ha les 5 ventilacions inicials.
De rescat.
Exacte, abans de començar les compressions. I que no fem 32, sinó que fem 15-2. També exactament pel mateix motiu. Que no ha canviat respecte a les recomanacions anteriors, és cert, però que sí que canvia sensiblement respecte a les recomanacions de l'adult.
Sí, el tema aquest que deies, Albert, ens ho van fer èmfasi amb el tema d'això que dius, si el nen té una aparença d'adult, tu tracta'l com un adult, tant la RCP bàsica com l'avançada, vull dir, medicaments, cardioversions i tot això, tu ho fes com si fos un adult. I de fet, algun dels casos que ens van posar era això, era una nena de 13 anys, no sé què, i quan preguntaves pel pes, doncs te deien, no sé, 50 i pico quilos o 60, i vam decidir fer RCP de l'adult. I qui és el correcte? Només diria, per exemple, del tema del quan fas les 5 respiracions de rescat, que pot ser que no siguin eficients, que has de fer-les i observant el tòrax si s'expandeix o no. Perquè si no s'expandeix, el lògic és pensar que la causa de l'aturada respiratòria és una obstrucció de la via aèria, per un cos estrany. Per tant, quan facis les 5 ventilacions de rescat, no només és fer-les, sinó fer-les i mirar que el tòrax s'expandeix o no s'expandeix, per si sospites o descartes que la causa sigui una obstrucció per un cos estrany. I dues coses en aquí que ens recomanaven és a l'hora de fer les compressions toràciques, sobretot amb lactants, hi ha diferents formes, no?, de fer les compressions. La tècnica que sigui més recomanada és la d'abraçar, no?, tu et poses a davant del nen i abraces que els dits te quedin a darrere l'esquena i després tens els dos polzes que van a sobre l'estern i són les que fan les compressions. Aquesta és la millor forma de fer les compressions toràciques, abraçant el tòrax del nen amb els dits a la part de l'esquena i els polzes a sobre l'esternón. L'altra seria amb dos dits directament a sobre l'esternón sense abraçar el nen, però te recomanen més aquesta forma d'abraçar el tòrax. I l'altra era el tema del DEA, amb la RCP bàsica amb DEA. La recomanació és que no parar mai de fer compressions toràciques només en dos moments, excepte quan el DEA te diu que està analitzant i just quan tu apretes el botonet per fer la descàrrega elèctrica. La resta, de vegades, el DEA va parlant o cargant, no? Sobretot quan carga el DEA, la tendència espontània normal és, si està cargant, treure les mans de sobre la víctima. Doncs no, fins que tu no apretes el botonet de descàrrega, compressió, compressió, compressió. O sigui, només parem de fer compressions quan et digui que està analitzant o quan tu apretes el botonet. La resta, no para mai. I això en les simulacions ho vam veure, que de forma instintiva quan està cargant o ell està analitzant, no sé, continua fent compressions. Ja fa estona que estàs fent compressions. De seguida que fas la descàrrega elèctrica, tu no t'esperes al que et digui el DEA, tu fas compressions directament.
Sí, sí, això és igual que amb els adults, eh? La fracció de temps de sotocompressió ha de ser la més gran possible.
Sí, però aquí com que t'estan parlant i fins que no te diu continua fent RCP o compressions, tu fas la descàrrega i tornes a continuar fent compressions toràciques, no t'esperes a que t'ho digui el DEA.
Sí, sí, sí. Això els DEAs van molt bé, però la part aquesta de fer-ho comprensible per tothom fa que els professionals ens hi posem nerviosos, eh? Quan veus que va passant el temps i estàs allà sense fer el massatge, t'agafa una angoixa existencial, eh?
El tema dels pegats amb els lactants, si tens un nen molt petit i els pegats estan molt junts o fins i tot es toquen, no ha de ser, perquè aquí pots crear un curtcircuit i vés a saber què pot passar, doncs directament, si veus que queden molt junts o es toquen, directament en posició anteroposterior. L'anterior el poses a l'esquerra de l'estern i el posterior a la zona interescapular, perquè no es toquin. Després de les desfibril·lacions, en cas que sigui, no, estem ja a la RCP avançada i és un ritme desfibril·lable, les primeres 5 desfibril·lacions les fem a 4 joules per quilo i després vas pujant progressivament. La sisena ja la pots fer a 6 joules per quilo, la setena a 7 i després les successives a 8 joules per quilo. Per tant, comences a 4 i si desgraciadament això necessites moltes més desfibril·lacions, ja les faràs a 8.
Això em sona a dosis més altes que per adult. Per 70 quilos, 4 per 7 serien 280 i el fem a 200 joules. Ja la de pesal ja és més alta que la proporcional per adult i aquí t'estan dient a sobre que pots pujar molt més a mesura que les altes no estan funcionant.
Sí, sí, sí.
D'acord.
Què més? La medicació... Ah, sí, després de qualsevol medicació, les embolades de 5-10 mil·lilitres de fisiològic. I després el tema de les medicacions durant la RCP, les bàsiques són l'adrenalina i la miadrona. Tu, Obert, així de memòria, ho saps l'adrenalina que l'has de posar-hi o no?
Amb un adult, un mil·ligram?
Sí, clar.
Espera, són, si és per via endovenosa, seran 10 micrograms per quilo, m'imagino.
Sí.
El que acabo fent és dividint la dosi d'adult i la divideixo per un número de pes d'adult i ho arrodoneixo. No sé si ho estic fent bé o no.
Sí, la dosi tant de l'adrenalina com de la miadrona és molt fàcil perquè sempre és 0,1 mil·lilitres per quilo. Amb la diferència que l'adrenalina l'hem de dissoldre, agafes una adrenalina pura, la que fem servir als adults, i li poses 9 de fissió. Val? I amb això és 0,1 mil·lilitres per quilo. En l'adrenalina l'has de diluir i amb la miadrona, no, és una miadrona sense diluir, però és 0,1 mil·lilitres per quilo. De la miadrona normal, sense diluir. Amb la salvedat que la primera dosi que li posis de miadrona són màxim 300 mil·lígrams, que això és després de la tercera desfibril·lació, i 150 mil·lígrams màxim la segona dosi de miadrona que li posis, que és després de la cinquena desfibril·lació. Però si recordes que les dosis sempre són 0,1 mil·lilitres per quilo, d'adrenalina diluïda o de miadrona sense diluir.
Esperem que mai de la vida hi hagi un desabastiment de miadrona i ens obligui a importar-la d'un altre lloc amb concentracions diferents, eh? Llavors tindríem pollastre màxim aquí, eh?
Bé, després sí que has de recordar, pues, lògicament, els micrograms i tot això, però de moment, si ara ho tenim així, no te preocupis per les dosis de medicació a l'RCP, que sempre és 0,1 mil·lilitres per quilo. I una altra cosa interessant, però actual, almenys en les nostres latituds, és l'RCP en la hipotèrmia. Si trobes un nen que està a menys de 30 graus centígrads, amb aturada cardiorrespiratòria, en aquestes situacions màxim pots fer 3 desfibril·lacions i no pots fer servir adrenalina. I després, quan ja tens el nen a més de 30 graus, ja es pots fer servir les desfibril·lacions habituals, les que et diu el European Resuscitation Council del 2021 en pediatria, i l'adrenalina l'has de canviar i en lloc de cada 3-5 minuts, aquí l'has de fer servir cada 6-10 minuts fins que el nen estigui calentat fins a 34 graus. Si trobes un nen, no? Aquí com millor tenim molta costa i a l'hivern l'aigua està freda i o les piscines estan fredes, doncs ens pot passar. Val? El nen que està molt hipotèrmic, menys de 30 graus, no fer servir adrenalina i màxim 3 desfibril·lacions i quan ja està una mica més calent, més de 30 graus, desfibril·lacions habituals, però l'adrenalina l'hem d'espaiar una miqueta més, cada 6-10 minuts i fins als 34 graus. A partir dels 34 graus doncs ja l'RCP la fem normal.
Aquí veig que el tema hipotèrmia, com que això són unes guies universals, ho han de tenir present per tot arreu. Però aquí nosaltres tenim ECMO. D'acord que no el fem servir gaire, però tenim ECMO. Llavors aquí crec que no et considera això, perquè clar, menys de 30 no s'escalfarà sol, l'hauràs d'escalfar tu i l'has d'escalfar amb ECMO, perquè tot l'altre que tenim és bastant virriós. Escolta, potser haurem de parlar d'hipotèrmia també, no?
Sí. El tema és, clar, fins que tu no arribis a un lloc amb ECMO o no t'arribi l'ECMO a tu, hauràs de fer RCP i l'has de fer tenint en compte aquestes peculiaritats, no? De les...
Sí, però que els 30 graus, a més, ara faré un... llenço una pregunta a l'audiència. Quants de vosaltres teniu termòmetres que puguem mesurar menys de 32?
Ja.
Temperatura central, eh?
Sí.
Perquè per mirar sota l'aixella no serveix, que ho sapigueu. Ale, ja ens direu. A veure quants de vosaltres ho podeu fer, això.
Què més? Ja només me queda de la reanimació del nounat. Possiblement en el meu cervell hi havia aquesta informació, però l'havia oblidat. I és que la saturació... Saps on t'hem de mirar la saturació, Albert? Jo t'ho pregunto a tu, aviam si sóc jo l'únic que li falla la memòria.
Sí, ho sé. Ho sé i, a més, et puc trobar els números perquè ho vaig publicar en un post-it al meu blog. És una saturació preductal, s'ha de mirar a la mà dreta. I dic mà perquè enganxar un saturador al dit amb un nadó, hòstia, es complica. En canvi, si ho fots aquí, entre el dors i el palmell, aquí a baix, a la part inferior de la mà. I el primer minut, ho dic de memòria, el primer minut em sembla que és normal per sota de 60 i vas escalant i em sembla que no és fins a partir dels 10 o 15 minuts, que és normal per sobre de 90. I hi ha una graduació que has d'estar en una taula perquè si no te n'oblides.
A la taula de reanimació del nounat sí te diu això, no? Els 3 primers minuts la saturació normal és que estigui entre 70 i 80, els 5 minuts entre 80 i 90 i després els 10 minuts és quan ja està a saturacions de 90-95%. Però sí, jo la veritat és que quan m'ho van dir, ostres, a la mà dreta, la veritat és que sóc sincer i no ho recordava. Per tant, no sé, ho llanço aquí una altra vegada perquè si jo me n'he oblidat, és possible que a algú més també li passi això. Per tant, al costat dret.
Bueno, no és l'única cosa que canvia de la reanimació neonatal, que és un tema... tinc un pediatre, bueno, un nostre jefe de pediatria, que una xerrada va dir, els nens no són aliens. Diu, bueno, els nounats sí. Perquè totalment és una fisiologia absolutament diferent, molt interessant, però canvia molt, 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 molt del que estem acostumats als que tractem habitualment amb adults.
Sí, i estem poc habituats. Què més? Jo penso que no tenia les notes que vaig anar agafant i que el que volia recordar són aquests apunts que us he explicat, Albert. Val la pena fer-ho, eh? Val la pena recordar, o sigui, fer el curs aquest perquè... realment te n'adones compte de coses que has oblidat i que a l'hora de la veritat les faries malament, eh? Si no tens un record de tant en tant, és molt útil.
Sí, la recomanació és fer-lo i també pensem, els que estem al Principat, que el SEM, tenim companys a l'altra banda del telèfon i si no ha canviat els últims mesos, tenim un pediatre al que li podem demanar socors via telefònica quan tenim coses que... ens sorprenen o no ho veiem clares. Que ho sapigueu que tenim aquest recurs. Als altres territoris de parla catalana, doncs no ho sé, digueu-nos-ho, a veure si també teniu aquesta opció.
Sí, des d'aquí, al Secors, parles i vols parlar amb un pediatre i no tindràs cap problema de posar en el pediatre. I el mateix, per exemple, de geriatria i tot això, també tenen consultors que te poden donar el suport que calgui.
Doncs vinga, va, un cop finalitzat el tema, el de les coses destacades de la reanimació del suport vital avançat en pediatria, anem a la següent secció, que és el menys és més.
El menys és més. Tu, Albert, tenies alguna cosa avui per explicar-nos del menys és més, no?
Sí, de fet, mira, pels que no estigueu al corrent, en Xavi i jo a vegades conversem pel Twitter o per l'X, i el Xavi va, fa unes setmanes, va retuitejar un article que deia que això de tenir la gent a urgències aparcada durant una borrada d'hores no anava gaire bé per la seva supervivència.
Sí.
I després n'hi ha algun altre que explica com això ha empitjorat els últims anys, i això vaig pensar, almenys és més, ha de ser això. És a dir, menys hores a urgències, millor per la supervivència. Però resulta que encara no tenim cap recomanació oficial d'aquest assumpte, cosa que no m'estranya tampoc, perquè clar, que la pròpia administració faci una recomanació contra allò que l'administració fa pot ser una mica complicat. Donar la culpa als altres és fàcil, donar-te-la tu mateix costa una miqueta. Però en tinc una altra, en aquest cas és de l'Essential, i tampoc és tan desencaminada. Aquesta recomanació de l'Essential és una recomanació del juliol del 2019, que es basa també en d'altres de prèvies. En aquesta també una de les que es basa és una de les recomanacions, de les 15 recomanacions de la SEMFIC del 2016 de no hacer, i té a veure amb l'administració d'analgèsia per via intramuscular. Com sempre, aquestes fitxes que ens fa l'Essential diu que són una recomanació, no són de compliment obligat ni substitueix el judici clínic. Una forma també de guardar la bocada. Molt bé, ens diu que sempre que sigui factible per al control del dolor cal escollir el tractament no parenteral com a primera elecció. I ens recorda que l'ús innecessari de tractament analgèsic parenteral per al control del dolor s'associa a més risc de complicacions evitables per al pacient, especialment quan existeix una alternativa analgèsica amb bona efectivitat i millor seguretat,
sí,
com la via oral o la via tòpica. Evidentment, això t'ho expliquen amb més, et donen més detalls, i ens ve a dir una cosa que ja sabem, almenys al meu hospital passa molt, la mania aquesta que tenim de tothom qui ve perquè li fa mal alguna cosa punxar-li un intramuscular. Bé, doncs resulta que hi ha estudis que diuen que el paracetamol, especialment en presentacions aquoses, els sobres de paracetamol, s'absorbeix ràpidament i gairebé completament per via oral. És a dir, que el paracetamol aquest amb solució aquosa begut va igual de bé que els altres medicaments per via parenteral. Clar, la via parenteral, la via intramuscular, a part de fer més mal, doncs també té algunes complicacions que, si bé són poc habituals, doncs poden tenir mala bava.
Sí.
Si fas un abscés, doncs malament. I si l'abscés aquest va a més, doncs ja veuràs tu quins riures quan t'hagin de fer segons quines barbaritats per arreglar-ho. Si resulta que tenim una via que ja funciona... Sí. I no té complicacions, doncs per què? També ens fa un record força interessant, que a mi això m'ha semblat interessant també, que diu que els AINES tòpics són efectius per a dolors musculoesquelètics localitzats i els podríem fer servir com a fàrmacs de primera línia. Això també és interessant perquè normalment no hi pensaven això, però també que el paracetamol té la mateixa eficàcia que els AINES justament per a la millora del dolor d'aquests tipus de dolor. És a dir, que també fer servir aquí paracetamol oral, en aquest cas, tampoc és cap mala idea. Ens ha de quedar com a via parenteral, doncs, quan no, la via oral no és possible o no és adequada. O bé, quan el dolor que es produeix preveus que necessitarà més medicació a part d'aquesta medicació que podem donar per via oral. O sigui, l'exemple que posen és el del dolor còlic renal, que a part que venen nauseosos i vomitants, per tant, si li dones alguna cosa per la boca i la vomiten, no farà efecte, però a més és probable que necessitin altres coses que sí que en aquest cas precisin de la via parenteral. Doncs això, que l'analgèsia via oral, no cal via parenteral.
I a més, deixa'm afegir, Albert, que segurament el cost econòmic no és el mateix un vial que es pugui posar endovenós o intramuscular que un comprimit via oral. També ho hem de tindre en compte, no? Que és més beneficiós clínicament i menys molèsties i menys dolorós i tal, i igual d'eficaç pel pacient, però a més per la institució o pel sistema sanitari ens estalviaríem uns quants calés també.
I en funció de l'organització del teu servei, fins i tot el temps. Jo penso en...
També.
Tenim un triatge avançat que podem administrar analgèsia intramuscular, amb la qual... Si resulta que tens relatiu temps i el pacient entra dins els paràmetres, doncs t'aixeques i li punxes l'intramuscular, que són els teus 2 o 3 minuts. Clar, jo penso això mateix amb un servei d'aquests que et venen 10 persones l'hora, doncs probablement aquests 3 minuts t'enredariran. I ja no dic res de quan estàs triant a pinyó fixa i et van entrant paperots per anar posant coses parenterals que es posaran a vés a saber quants minuts passats. En canvi, donar un sobre allà davant el taulell és un moment.
Un sobre i un got d'aigua? Sí, sí.
Aquests temps també s'han de tenir present. Doncs bé, aquest és el menys és més que us volia recomanar avui. No fem servir analgèsia parenteral quan podem fer servir l'oral. Els sobres de paracetamol van molt bé.
Fantàstic. Molt bé, Albert, molt bé.
Vinga, anem a la secció lletra ferida. Hosti, aquesta m'agrada molt sempre a mi, eh? Sempre m'agrada molt això.
La secció de l'Urgent Mot.
Sí. Va, què tens tu, Xavi, per avui?
Avui tinc una petita llista de proves complementàries, agafades una miqueta així. Bé, jo us explico, per exemple, coses que podríem dir-les de forma una miqueta més que estiguin d'acord amb el terme CAT, que és el que ens guia una miqueta com hem de dir millor els termes mèdics en català. Per exemple, tens un pacient amb un TC o amb un ictus, que li fem? Pues un TAC, no? Pues el TAC ja no es fa en TACs, sinó que són tomografies computades. I l'abreviació és un TC, vale? una TC. TAC ja no existeix i la tomografia axial computada tampoc, ja no és axial, és tomografia computada.
Que d'aquests, escolta'm, vull dir, tenim múltiples versions. El nou que han comprat pel meu centre, a més dels estudis habituals sense contrast i els contrastats, que si tens l'angio TC, doncs a més fa estudis de perfusió, això no sé quins noms tindrà això, perquè això pot ser apoteòsic en un futur.
Sí, sí, no, jo m'he perdut bastant també aquí, però sí, si hem d'escriure o dir-ho, doncs, parlem de tomografia computada i suposo que deu incloure totes les modalitats d'aquestes proves que estem demanant ara. Després volia parlar de les... quan hem de passar concentrat de matíes en algun pacient que està amb una hemorràgia o té una anèmia important, doncs hem de fer unes proves, no? Hem de fer unes proves encreuades. Les proves creuades és com els lligaments encreuats del genoll.
Això em sona que n'havíem parlat, d'aquest.
Dels lligaments encreuats, sí, i les proves encreuades. Després, en l'analítica, una cosa que demanarem és una glucèmia. També podries dir glicèmia, però el TERMCAT te recomana que parlis més de glucèmia que no pas de glicèmia. Per tant, parlem també de hiper o hipoglucèmia, millor que hipo o hiperglicèmia. Després, poder ja no és, no ho demanem nosaltres, però en alguna ocasió t'interessa mirar l'historial del pacient, aviam com està de càrrega viral. Amb una anàlisi que tingui, doncs mirar com està de càrrega viral. En lloc de càrrega viral, hem de parlar de càrrega viral o càrrega vírica. I què més? D'un parell més és la... quan fem l'analítica, que jo he dit ara abans, ho he dit fa un moment, li farem una analítica, no, li fem una anàlisi clínica o unes anàlisis clíniques, el singular i el plural, però sempre és femení, una anàlisi clínica o unes anàlisis clíniques. I finalment, aquella persona que sospites que hagi estat en contacte o que el problema que tingui actualment sigui una tuberculosi, li demanes o li fas, no?, la prova de la tuberculina, que també abans podíem dir la prova de Mantú, però si mires el diccionari del TERMCAT de medicina, el Mantú no apareix per enlloc. La prova és la prova de la tuberculina.
El PPD, famós.
O el PPD, exacte, sí, sí.
No, això encara... això aviat ho hauran de treure al diccionari, perquè això em sembla que ja es fa servir molt poc o gairebé no es fa servir, eh?
És possible.
Fan algunes anàlisis rares que has de treure uns tubs raros i els han d'enviar no sé on i això.
Sí, fan una determinació analítica així de sang, sí.
Doncs mira, d'aquí uns anys podrem dir a l'Urgent Mot que la tuberculina que ja no.
És una cosa que es feia abans.
Mentrestant, tuberculina, no?
La prova de la tuberculina, sí.
Molt bé.
Doncs ja està, són els sis termes relacionats amb proves complementàries que, bueno, sí, els podem fer servir de forma una miqueta més correcta seguint les recomanacions del TERMCAT, doncs millor que millor.
Recordar als oients que en Xavi té totes aquestes paraules i unes quantes més al seu diccionari, al seu lloc web, urgent.cat/diccionari, que jo el faig servir sovint quan tinc algun dubte d'aquests d'això i ho vaig a mirar allà i, escolta'm, és molt pràctic. No sé si controles les visites del teu lloc web, però em sembla que unes quantes són meves.
No ho controlo. Però sí que me serveix de vegades d'algú que coneix aquest llistat, que per casualitat troba algun terme que desconeixia. Si m'ho diu, jo m'ho miro i si no el tinc al llistat, me podeu ajudar a completar-lo.
Molt bé. Doncs escolta, una altra paraula que tens tu al llistat, aquesta l'he fet servir molt les últimes setmanes perquè he estat fent una formació d'electrocardiografia a la meva empresa i ja porto no sé pas quantes sessions i no sé pas quantes me'n queden. Estic avorridíssim de dir la paraula elèctrode. No elèctrode, elèctrode. Amb aquest accent, és una esdrúixola, a la segona E. Que tothom n'hi diu elèctrode, doncs no, és elèctrode. El seu plural, elèctrodes. Així, a més de fer una formació d'electrocardiografia, també en faig una de català ben parlat. Només aquesta paraula, perquè el rest és un xurro, eh?
Pues aquesta no sé si la tinc...
Oh, mirem-ho, jo crec que sí, em sona que la tens aquesta. Si no, l'hi posaràs i quan estigui publicat això ja hi serà.
Val, ho miraré,
Doncs va, després d'aquest elèctrode, recomanacions, que és l'última secció, i que alguns oients ens han dit que en volia més de recomanacions, doncs vinga, va, venen ara les nostres d'aquest episodi. Comences tu, Xavi, començo jo?
Comença tu, Albert, sí.
Va, començo jo, doncs el tema d'avui anava de pediatria. Doncs la meva recomanació és un lloc web que es diu pediatricemergencies.com I el lloc web en si us el recomano perquè fan una conferència via internet des del 2019, veig ara, i fa 4 dies, el 9 de novembre la van fer i han publicat ja els seus vídeos. És una conferència en línia, és a dir, fan les xerrades amb, doncs, amb una plataforma d'aquestes de streaming i llavors publiquen els vídeos i, el, i els àudios en format podcast també. I ara ja han sortit les de 2023 i bueno, és una conferència força interessant, amb moltes xerrades interessants. N'hi ha una de suport vital de pediatria, per exemple, que ens l'hem escoltat abans de l'episodi d'avui, i a més, fins i tot diu que et veig aquí que et fan certificats per watching de vídeo, eh? Però tens força interessant. Jo la veritat és que m'agrada molt, eh? En comparació amb l'episodi passat que parlàvem de l'opacitat i del jardí barrat del Congrés de l'EUSEM, doncs això és tot el contrari, això és l'esperit FOAMED, eh? El Free Open Access Medicine, és a dir, formació mèdica per a tothom a tot arreu. Doncs guaita, pediatricemergencies.com. És en anglès, eh, company? Si no sabeu anglès, pinta malament.
Molt bé, Bert. Molt interessant. Jo us volia recomanar, seguint amb la mateixa temàtica d'aquest episodi d'avui, que anava centrat al tema principal, amb el tema de pediatria, i és una aplicació web, no és una app, no és una app, és un lloc web, però no l'has de mirar en el teu mòbil.
Això n'hi diuen web apps.
Ah, es diu així? No ho sabia. Web app.
Sí.
Val. Però sí, de fet, la pàgina web és upetcalc.web.app. O sigui, deu ser d'urgències pediàtriques calculadora, upetcalc.web.app. Aleshores, és una calculadora d'urgències pediàtriques. La veritat és que funciona molt bé, és d'origen català, ho han fet pediatres de l'Hospital Sant Joan de Reus, ho han desenvolupat ells, i és una ajuda perquè si saps el pes del nen o saps l'edat, d'entrada te demana, per exemple, el pes, i ell te va dient, a partir d'aquí, tot el que puguis necessitar de medicació, o per exemple, si estàs fent RCP, doncs te dirà els joules que necessites fer cada cardioversió i les presentacions dels medicaments, quines tenim, no? Si són presentacions, doncs tenim vials de 250 i d'un gram, com es prepara la dilució, quina és la dosis, i en funció del pes, doncs te dirà, doncs en aquest nen necessita que li posis 22 mil·lilitres d'aquest medicament. Amb la qual cosa les possibilitats d'errors són més baixes i les possibilitats d'estressar-te tu perquè penses que no te'n recordaràs o el que sigui, doncs també l'estrès del professional també disminueix. I parla de moltes coses, vull dir, quan tu li poses el pes, després ell te demana, vale, què vols? Temes d'RCP, de via aèria, de bombes d'infusió contínua, asèpsia, anafilaxi, cardiologia, pneumologia, neurologia o intoxicacions. Per tant, tens un ampli marge de patologies, doncs, que puguis necessitar resoldre els temes. I això, la dosis, per exemple, te les dona tant en mil·lígrams com en mil·lilitres de les presentacions que tu escollis. És una de les aplicacions que ens van ensenyar en el curs de suport vital avançat pediàtric i per això us la volia compartir avui.
upetcalc.web.app.
Exacte.
Que quan ho obres des de l'ordinador et diu que ho has d'obrir amb l'smartphone i et posa en un QR. Molt bé. Molt bé, molt bé. Interessant, interessant. Aquesta queda... Per guardar això ho deus haver de guardar...
Suposo que tu pots guardar-ho a l'escriptori.
Interessant. Vas, ara quan pengem, quan acabem aquí la conversa, a baixar-se això i a posar-se un mòbil.
O en les unitats de suport vital, no? Tenim les tauletes i tal, també podem posar-ho... També ho pots posar-ho a l'escriptori de la tauleta, no?
Doncs va, avui quan vagi de guàrdia, a veure si puc tunejar l'escriptori. Molt bé. Doncs escolta'm, si no tenim res més...
Jo penso que no.
Ja podem anar tancant. Recordar a tothom que tenim un canal de Telegram,
mm-hmm,
on discutim de les nostres penes i de tant en tant posem alguna cosa. De fet, una agenda aquest mes passat. Aquest mes ho tinc bastant abandonat, eh? Hauré de posar alguna coseta aviat.
Sí, i també jo penso que és un bon canal, no? Per si algú ens vol fer algun suggeriment o alguna rectificació que ens haguem equivocat d'alguna cosa o el que sigui, doncs no? A través del Telegram i això ens, és una eina bastant fàcil de posar-nos en contacte amb tota la gent que ens pugui escoltar.
Doncs molt bé, escolteu, fins aquí aquest episodi d'avui i ens veiem el mes vinent. Que vagi molt bé.
Molt bé, Albert, fins a la propera. Adéu-siau a tothom.
Per dolors
musculoesquelètics.
Per dolors musculoesquelètics. Joder.